Bon dia, Amèlia. Segueix les passes d'una altra de les grans cadenes mallorquines, Iberostar, i anuncia que deixa d'operar i comercialitzar immediatament una quinzena d'hotels a Cuba. Segons la companyia, la decisió s'ha pres per responsabilitat empresarial i com a conseqüència dels problemes energètics i de caiguda de la demanda que ve sofrint l'illa pel bloqueig econòmic que ha imposat l'administració dels Estats Units. L'hotelera assegura, però, que la mesura té un impacte limitat, ja que la gran majoria d'aquests 15 establiments ja estaven tancats i sense activitat, i pel que fa a altres 20 establiments que Amelia té a l'illa, per ara és possible reservar-hi habitacions a 11 d'ells. La sortida d'Amelia segueix amb atenció per part de les autoritats. El govern s'hi ha mostrat preocupat i el Ministeri d'Economia afirma que manté contacte permanent amb les empreses afectades. En uns moments, vos contem amb més detall sobre aquest tema que toca de ple els interessos turístics de les Balears i que protagonitzen l'actualitat d'aquest dimecres 3 de juny. Facundo Tenaglia, al control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars. Marta Puyalto, bon dia.
Bon dia.
L'Ajuntament de Palma defensa les passes fetes per desallotjar l'antiga presó de la ciutat.
Després que el bisbat ha demanat un desallotjament esglaonat i en grups petits, Cort ha apostat per fer-lo de manera global i forçosa, tal com va anunciar ahir el Batle, que compta amb l'autorització judicial. El consistori calcula que encara hi resideixen d'haver 80 persones.
D'altra banda, l'Ajuntament ha tornat a licitar els serveis de les platges de Cala Estància i Ciutat Jardí. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia, ho ha fet per 107.000 euros després que el primer concurs quedés desert. Es tracta d'una explotació temporal fins l'any 2029. Com a novetat, es suprimeix el quiosc previst a Ciutat Jardí i els jocs d'aigua.
A Menorca, 200 clients d'Endesa a Cala Galdana han estat sense subministrament elèctric durant tot el matí. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. L'avaria de 4 transformadors ha obligat a mobilitzar grups electrògens. Ja s'han instal·lat fa tot just uns minuts. La interrupció del subministrament ha afectat en molts casos també a l'abastiment d'aigua que funciona amb bombes. Una de les hipòtesis és que l'avaria s'hagi produït en un cable elèctric soterrat.
A Eivissa, els socialistes denuncien la paralització de les obres del centre de baixa exigència d'Esgorc des de fa mig any. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. De fet, diuen que fa un any es va anunciar l'inici de la construcció d'aquest equipament que permetrà atendre 70 persones en situació d'exclusió, però des de Nadal passat les feines estan completament aturades sense que s'hagi donat cap explicació. Acusen el Partit Popular de desídia.
Tot això quan el president espanyol Pedro Sánchez ha anunciat que el govern de l'Estat iniciarà aquesta mateixa setmana els tràmits per presentar els pressupostos generals de cara al 2027, un anunci que arriba enmig de la tempesta judicial que l'envolta i amb les peticions dels socis d'investidura perquè convoqui eleccions. En parlarem tot d'una pel que fa als esports. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia.
En futbol, la portera de la selecció espanyola, Cata Coll, confia en la remuntada de divendres contra Anglaterra.
El fet de jugar a Palma, l'estadi de Son Moix, serà especial per la portolana. Cata Coll està protagonista del programa Esport 3 de Betres Ràdio i confia que el combinat espanyol pugui remuntar l'1-0 del partit disputat a Wembley, a Londres. Cata Coll vol acabar de rodonir una temporada perfecta. I pel que fa al Real Mallorca, Pablo Maffeo, que acaba contracte l'any que ve, és un altre dels futbolistes que podria sortir aquest estiu del club. Les darreres hores, segons mitjan grecs, l'Olympiacos estaria interessat amb el defensa català.
També és notícia avui una xifra, 37 graus.
És el límit. Aquesta és la temperatura a partir de la qual Sanitat considera que hi pot haver efectes sobre la salut. Això a les Balears perquè el llindar varia segons la zona, com tal i com preveu el Pla Nacional d'Actuacions davant la calor. Només aquest mes de maig s'associen a aquesta variable més d'un centenar de morts a Espanya.
I en aquest marc volem saber quin temps ens espera les pròximes hores. Tomàs Salom, bon dia.
Bon dia, avui hem començat la jornada amb vent de component nord, de vent de gregal que bufa amb alguns cots moderats, que ha arribat a superar els 50-60 km per hora i que ens deixa la situació marítima alterada. De fet, a la boia de Maó s'han superat els 4 metres d'altura màxima després de molt de dies d'estabilitat a la mà. A més, amb aquesta entrada vent de component nord, davalla la temperatura. Tenim ara mateix termòmetres entre els 23 i els 25 graus a Menorca i en el nord de Mallorca. Ahir superàrem els 33 i els 34. També a punts de les Pitiuses davalla la temperatura. Ahir arribàrem a tocar els 36 graus. Ara mateix queda entre els 25 i els 27. Pel que fa a l'estat del cel, la presència de sol pràcticament arreu, amb alguns núvols baixos que podrien créixer també avui migdia a l'interior de Mallorca, no deixaran precipitacions, i amb estabilitat que sembla que tornarà demà. Demà s'acaba el vent de component nord, vendrà del sud, pujarà una mica la temperatura, sobretot al nord de l'arxipèlag, però no ens poden confiar perquè divendres tornarà a davallar els termòmetres i, a més, no es descarta veure qualque precipitació localitzada.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Finalment, Melià també abandona la gestió dels seus 15 hotels a Cuba. Cedeix així a la pressió de Donald Trump en una decisió similar a la que ahir va prendre Iberostar, que va retirar la seva marca a 12 establiments de l'illa. Així ho ha anunciat la cadena mallorquina en un comunicat en què s'explica que ha pres la decisió des d'un profund sentit de responsabilitat empresarial.
L'hotelera assegura, però, que la mesura té un impacte limitat, ja que la gran majoria d'aquests 15 establiments ja estaven tancats i sense activitat, i pel que fa a altres 20 establiments que Melià té a l'illa, per ara és possible reservar-hi habitacions a 11 d'ells. Recordant que el president nord-americà, Donald Trump, va amenaçar de fortes sancions a qualsevol empresa que mantingués negocis amb la cadena estatal. Això, afegit al desabastiment extrem que pateix Cuba pel bloqueig nord-americà, ha impedit l'operativitat del negoci. Feia mesos ja que l'èxode de vols havia provocat una baixada dràstica de turistes i, de fet, tots els hotels de Melià a Cuba es trobaven actualment tancats i sense activitat. Tot plegat està causant la desbandada de cadenes, com l'anunciada ahir per Iberostar, o la d'avui per Melià, que agreugen encara més la crisi humanitària que pateix el país caribeny.
Es tracta d'una notícia que el conseller de Turisme, Jaume Bauçà, ha rebut amb preocupació. Per això ha ofert tota la col·laboració de l'executiu a les empreses de les illes que ho necessitin.
Màxima predisposició a ajudar en el que puguem, no? Ara, tot i és cert que és un tema, que és un tema empresarial que nosaltres des d'aquí veiem en preocupació i esperem que se pugui solventar el més ràpidament possible per les empreses nostres i, sobretot, primer de tot, pels cubans, per la gent d'allà, no?
El govern espanyol, mentrestant, assegura que du a terme un seguiment estret i permanent de la situació a Cuba i que manté contactes continus amb les empreses potencialment afectades, com la cadena hotelera Melià.
El seguiment es fa en coordinació amb les empreses espanyoles en presència a l'illa a través de l'Oficina Econòmica i Comercial d'Espanya a La Habana, una feina que inclou contactes continus amb algunes de les empreses potencialment afectades. Segons fonts del Ministeri, l'objectiu és conèixer la seva situació concreta, identificar possibles riscos i impactes i acompanyar-les en l'avaluació d'escenaris.
L'Ajuntament de Palma aposta pel desallotjament forçós de l'antiga presó, tot i la petició del bisbat de fer-ho de forma esglaonada i en grups petits. Actualment romanen a la instal·lació d'havers 80 persones que no han volgut partir de forma voluntària i que seran tretes de cop després que la justícia n'ha autoritzat l'operació.
Així ho ha confirmat la portaveu del consistori, Mercedes Celeste, qui ha explicat que s'ha hagut de posar un límit després d'esgotar totes les vies administratives i que aquest límit, avalat pel jutjat, és el desallotjament forçós. Celeste ha recordat que les primeres comunicacions per abandonar la instal·lació van ser pel febrer i que en aquests 3 mesos més de 120 ocupants de la presó han partit de forma voluntària. El 80%, els 80 que queden, seran engegats de cop sense alternativa.
Aquesta situació s'ha de posar un límit, i el límit se va posar quan ja s'havien acabat totes les vies administratives. Per tant, en aquest moment ja tenim un auto judicial que mos diu desallotjau i, per tant, hem de passar a executar-ho.
Celeste ha explicat que les persones que queden al recinte poden comptar amb l'ajuda dels serveis socials que els acompanyaran durant tot el procés. No els deixaran sols, ha dit la portaveu, qui ha tornat a demanar-los que parteixin ara.
Demanar a totes les persones que encara queden allà que de forma voluntària desallotgin i que tenen els serveis socials de l'Ajuntament de Palma a la seva disposició, demanam que es tinguin en compte que aquestes condicions de risc i de seguretat que han motivat aquesta actuació encara estan en perill les persones que estan a dins.
Demà es reunirà la Junta de Seguretat de Cort per començar a dissenyar el desallotjament i posar una data d'execució.
En els tribunals, l'home acusat de violar una veïnada amb discapacitat de només 14 anys a Palma nega els fets i assegura que era ella la que volia mantenir relacions. S'ha volgut així defensar en el judici en el qual Fiscalia demana fins a 30 anys de presó per ell i l'ingrés a la presó de manera preventiva.
El judici ha quedat vist per sentència a l'audiència provincial amb el testimoni de l'acusat. Ell ha reconegut contactes amb la víctima, però en cap cas relacions sexuals. Manté que era ella qui insistia i que va ser el seu rebuig el que va provocar la denúncia. No obstant això, dos tècnics de la Unitat de Valoració d'Abús Sexual Infantil han descrit com a creïble i coherent el relat de la Nina, una víctima que, segons han declarat, era molt vulnerable per la discapacitat que pateix. Els fets van passar el 2024, segons la denúncia. L'acusat la va agredir sexualment en diverses ocasions i fins i tot va arribar a drogar-la per evitar la seva oposició.
A Eivissa seguim pendents avui del judici a la dona acusada d'atropellar mortalment a una altra dona de 35 anys quan travessava un pas de vianants a la zona d'Esgor, que els fets van ocórrer al setembre de l'any 2023. Se l'acusa dels delictes d'homicidi per imprudència greu i per abandonar el lloc de l'accident.
L'acusada ha declarat que no sabia contra què havia impactat. Moments després del succés va aturar el cotxe i va decidir tornar caminant al lloc dels fets, però no hi havia ningú. Va ser després, quan es va personar a la comissaria de policia. La Fiscalia demana 8 anys de presó, d'acord amb l'informe policial. L'operatiu va durar 2 hores. També diu que l'acusada sí es podria haver adonat que va atropellar una persona. Segons els testimonis que han declarat, el cotxe circulava a gran velocitat i es va saltar el semàfor en vermell, tot i que no confirmen si la víctima va travessar el semàfor en verd.
Hi ha una cosa més encara en clau de judicial. La policia ha detengut a l'aeroport de Madrid l'expolicia local de Son Servera, condemnat a 7 anys i mig de presó per violència masclista. L'acusat havia intentat eludir la pena fugint a Tailàndia a final de l'any 2024, però fa uns dies va decidir tornar perquè li havia caducat el passaport i perquè pretenia entregar-se segons fonts judicials.
Va ser en aterrar a Barajas que el sistema internacional de crida i cerca es va activar i els agents aeroportuaris el van detenir. El 2018 havia intentat matar la seva parella ofegant-la amb un mocador.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Voleu postres?
Són brunis a coronet.
Clar,
és que és el millor postre que hi ha.
I de colonet per tothom.
Temps d'estiu. Temps de colonet. Colonet, el despingüino.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen en descoll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre o...? Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
Ho dèiem en titular, Sanitat fixa en els 37 graus la temperatura màxima a partir de la qual es considera perjudicial per a la salut a les Balears. El Ministeri ha actualitzat els llindars de calor a partir dels quals es dispara el dany i la mortalitat que comporten i que varia depenent de cada província. Així, considera que a partir dels 25 graus ja pateixen el litoral asturià i, en canvi, a Sevilla, fins que no passen dels 41 graus i mig, no s'incrementen els problemes.
En el cas de les Balears, també la temperatura màxima tolerada depèn de la comarca o de l'illa. Així, a Menorca, a partir dels 32,4 graus ja es considera perillós, mentre que les Pitiusa s'ha fixat en els 34,8. A Mallorca, la zona que més tolera la calor és l'interior i fins als 37 graus no es disparen els riscos. És una actualització que s'inclou en el Pla Nacional d'Actuacions Preventives dels efectes de la calor que ha presentat avui la ministra Mònica García, qui també ha explicat que el mes de maig ha deixat més d'un centenar de morts associades a la calor.
El problema ya no es únicamente que haga más calor, el problema es que el calor cada vez llega antes. Y cuando llega antes, nuestros organismos todavía no se han aclimatado y es cuando tenemos la percepción social de que el riesgo todavía no existe. Los expertos saben bien que los primeros episodios de calor extremo suelen tener un impacto sanitario especialmente elevado precisamente por esa falta de adaptación fisiológica y social.
La ministra García assegura que preocupen especialment els efectes de la calor en persones grans amb patologies prèvies, també, però, altres com la infància.
Quizá ha llegado el momento de preguntarnos por qué seguimos tolerando que en la infancia se considere algo que es inaceptable para los adultos. Porque el calor no solo provoca golpes de calor, no solo provoca deshidrataciones, el calor también dificulta la concentración, reduce la capacidad de aprendizaje, afecta el rendimiento académico, altera el descanso y, por supuesto, altera también el bienestar emocional.
El Pla Estatal de Calor es va activar el 13 de maig i estarà operatiu fins al 30 de setembre, tot i que no es descarta allargar-lo fins al 15 d'octubre, si fos necessari. El programa preveu també un sistema d'avisos per a la ciutadania a través del web meteosalut.es, en el qual la població es pot subscriure per rebre informació diària sobre el risc de la seva zona via SMS o per mail.
I avui és notícia un nou rècord de pressió humana a les Illes. Les Balears han registrat una xifra mai vista en un mes de març. L'índex de pressió humana va fregar els 1,53 milions de persones a l'arxipèlag. Això representa un augment de gairebé un 10% respecte del mateix mes de l'any passat, en prop de 137.000 persones més entre residents i turistes a les Illes, segons les dades de l'Ibestat. Laura Marcos.
El pic màxim de saturació es va viure precisament el darrer dia del mes, el 31 de març, per Illes, Mallorca van cancel·lar la pressió amb 1.190.000 persones aquell mateix dia. A les Pitiüses, Eivissa va fregar les 200.000 persones i Formentera va superar les 15.000, mentre que Menorca va fregar els 120.000 habitants el mateix 31 de març. La mitjana diària de tot el mes es va situar en 1.370.000 habitants, consolidant una tendència a l'alça que avança l'inici de la temporada alta a l'arxipèlag.
I en aquest context, l'atenció se fixa en la mobilitat i en la limitació de vehicles a Mallorca, que es votarà divendres al ple del Consell Insular. Avui el PSIP ha llançat un envit al PP perquè la norma entre en vigor aquest mateix estiu. Aina Morales.
La secretària general dels Socialistes de Mallorca i diputada del Parlament, Almanda Fernández, ha demanat al PP que aprovi un decret al Consell de Govern d'aquesta setmana en comptes de tramitar el text via Consell de Mallorca, com està previst. Així se n'agilitzaria la tramitació i el PSIP li ha oferit els seus vots al Parlament.
Ara és quan estan entrant que més de 100.000 vehicles de lloguer a la nostra illa, d'aquestes multinacionals que a més tributen a fora. Per aturar tot això, no volen que passi un any més. Per tant, la nostra proposta, dur-hi un decret llei, tindrà mà estesa del Partit Socialista per donar una resposta més urgent i necessària per mallorquins i mallorquines de les nostres illes.
El portaveu del PP, Sebastià Sagreres, però no ha recollit el guant dels socialistes.
Ho feim en el tercer any de mandat i ara ells, que diuen que feim tard i que frisen tant, varen governar 8 anys, no només en el Consell de Mallorca, sinó també en el govern de les Illes Balears. Que després venguin aquí a fer com si fessin ofertes d'estat en el Partit Popular, si no fos que és perquè el tema és important, quasi faria riar.
Si no hi ha res de nou, idò, el Partit Popular al Consell tindrà divendres el suport de l'oposició per aprovar la proposició de llei de limitació de vehicles. Un fet que la portaveu de Vox al Parlament, Manuela Cañadas, ha aprofitat per carregar contra els seus socis de govern.
Yo creo que esto lo único que hace es una lectura a los ciudadanos de que si el Partido Popular gobierna solo o como ellos buscan una mayoría absoluta harán políticas de izquierda y si gobierna con Vox pues hará las políticas serias de sentido común que están haciendo en otras comunidades.
Són declaracions dels grups després de la Junta de Portaveus prèvia al penúltim ple del curs polític. Serà dimarts, quan deien PP i Vox votaran a favor de la prohibició del vel integral. I per la seva banda, el portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apesteguía, ha anunciat que demanarà la compareixença del conseller de la mà.
Algun tipus de negocis, de marines seques i d'algun tipus concret de club nàutic, però a part d'això, la veritat és que no sabem molt bé què va motivar la creació d'aquesta conselleria.
A Formentera avui s'ha reunit la Conferència Sectorial de Serveis Socials de les Balears. S'ha aprovat la modificació del pla de finançament dels serveis socials per reforçar la resposta davant els efectes econòmics derivats del conflicte a l'Orient Mitjà. A la trobada també s'ha parlat de la crisi migratòria.
S'incorporarà un fons per ajudar les famílies en situació de vulnerabilitat acreditada i s'ha ampliat el fons d'urgència social per a famílies amb infants i adolescents. Per aquestes dues mesures s'ha incrementat el fons en gairebé 3 milions d'euros. A la trobada també s'ha parlat de la crisi migratòria que es viu a les illes i que afecta especialment les pitiuses, des d'on s'ha demanat suport al govern, sobretot per fer front a la despesa que impliquen atendre els menors migrants no acompanyats. La consellera de Famílies i Benestar Social del govern, Sandra Fernández, ha tornat a reiterar que esperen més suport de l'Estat a l'hora de donar atenció als migrants menors d'edat que continuen arribant al litoral formenterer.
Lo que seguimos demandando al gobierno central son recursos efectivos para atender a todos estos menores, porque evidentemente con la financiación que nos llega no es suficiente, pero también que tenga una política migratoria real y eficaz que acabe con esta crisis humanitaria, ¿no? Nosotros defendemos una inmigración que sea legal, que sea ordenada y que sea humana, y lo que estamos percibiendo y lo que está llegando a las Islas Baleares es de todo menos humana.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
El Ministeri d'Educació reprendrà la setmana que ve les meses de negociació sobre l'Estatut Docent, un anunci que ha fet la titular d'aquest departament, Milagros Tolón, just abans de participar en la Conferència Sectorial d'Educació amb els consellers autonòmics, una cita en la qual està previst per cert que s'acordi la distribució de 330 milions d'euros corresponents a 6 programes de cooperació territorial.
Entre els punts que s'abordaran en el desenvolupament de l'Estatut Docent també s'abordaran les ràtios de les aules de 0 a 3 anys. Tolón, així mateix, qüestionada per les diferents protestes que protagonitzen docents com a Catalunya, Madrid o València, o les treballadores d'escoletes en el cas de les Balears, assegura que el seu departament liderarà propostes per millorar el sector, però demana a les comunitats capacitat de diàleg i corresponsabilitat per fer front als problemes de cada territori.
Vamos a modificar la norma por la que se rigen las ratios en el marco de la reforma del profesorado, que como saben para nosotros es una prioridad. Y este ministerio está en la solución, pero también exigimos algo tan importante como es corresponsabilidad con quien tiene, en este caso, la competencia, que son las comunidades autònomes.
El govern també ha parlat de les reivindicacions de les mestres, de les educadores, de les escoletes. Assegura que les escolta i que fa feina per trobar una solució a aquest conflicte laboral. Són declaracions de la consellera de Treball, Catalina Cabré, després de les manifestacions del col·lectiu, on d'haver 900 treballadores varen sortir ahir als carrers de les Illes.
Poden fer, només faltaria totes les reivindicacions que vulguin. De fet, nosaltres les estem escoltant i moltíssim, i per això estem en plena acció i treballant de veres dia i nit per aquest tema de les treballadores de les escoletes, tant la Conselleria d'Educació com nosaltres.
D'altra banda, Treball destina 420.000 euros a ajuts per impulsar plans d'igualtat i mesures de conciliació en les empreses, com la Borsa d'Hores. La convocatòria es va publicar al BOIP dissabte i les empreses ja s'hi poden acollir. Carme Moreno.
A les Balears hi ha registrat 637 plans d'igualtat i enguany molt d'ells caduquen. Les empreses que estan obligades a tenir-los aprovats són les que tenen 50 o més treballadors. La directora general de Conciliació i Igualtat, Margalida Cabré, ha explicat que els ajuts serviran per finançar l'elaboració d'aquest plan d'igualtat i també millores com aquesta.
A nosaltres ens agradaria fermament que l'empresa apostés per donar una borsa d'hora als treballadors. L'administració pública, Skype, ja la té. Dins el sector privat és una cosa molt més desconeguda, pues el cost de que li suposarà l'empresa implementar la borsa d'hora en els seus treballadors fins a 7.000 euros, nosaltres els hi cobriríem.
La convocatòria d'ajuts disposa de diferents programes que són compatibles entre ells, així una empresa podrà rebre ajuts de fins a 14.000 euros.
Més coses. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència contradiu Aena i proposa abaixar les taxes aeroportuàries. El regulador considera que haurien de reduir-se un 0,59% per al període 2027-2031. Aena, recordem-ho, planteja un increment anual de gairebé gairebé un 4%.
Competència afirma en un informe que l'estat de comptes d'Aena pot aguantar perfectament aquesta rebaixa de tarifes i continuar sent sostenible. Aquesta proposta de l'organisme regulador xoca frontalment amb el pla d'Aena, que preveia encarir el bitllet 43 cèntims per passatger per finançar unes inversions de 13.000 milions d'euros. Una pujada que ja havia aixecat polèmica i que companyies com Ryanair havien criticat durament i amenaçaven de retallar rutes aquest mateix estiu. Ara la pilota és a la teulada del govern central. El Consell de Ministres té de temps fins a 30 de setembre d'enguany per aprovar el document definitiu i decidir si aplica aquestes recomanacions.
L'Associació de Línies Aèries ALA, que mou el 85% del trànsit aeri a Espanya, ha rebut la notícia amb satisfacció. És el seu president, Javier Gándara.
Esto confirma lo que decíamos de que es compatible que AENA baje las tarifas aeroportuarias los próximos 5 años y aún así pueda seguir acometiendo las inversiones que tiene planeado. Por ello, aunque este informe es no vinculante, lo que pedimos al Gobierno, en concreto al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que atienda esta recomendación.
Escoltau l'informatiu migdia.
A les 2:25, es comencen a conèixer més detalls sobre el cas Leire Díaz, una setmana després de l'entrada de l'UCO a la seu federal del PSOE a Ferraz, a Madrid. La Guàrdia Civil situa Santos Cerdán i Leire Díaz com a líders d'una trama per protegir els interessos de Pedro Sánchez.
Així consta el sumari de la causa que instrueix el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz. L'informe de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil assenyala que l'exsecretari d'Organització del Partit Socialista hauria posat l'estructura del partit a disposició de la presumpta trama. L'objectiu, segons el sumari, era desestabilitzar determinades causes judicials.
En els escorcolls de la setmana passada, els agents de l'UCO varen trobar gairebé 20.000 euros en efectiu a la casa de l'exdirigent del PSOE andalús, Gaspar Zarrías, durant el registre de dimecres passat a Madrid.
Segons l'acte policial, els agents varen localitzar els diners repartits en diversos feixos de bitllets amagats en una bossa de mà al saló i dins d'un sobre bancari a una habitació. Zarrías és un dels nous investigats en la trama que instrueix el jutge de l'Audiència Nacional. El jutge sospita que Zarrías va emprar la seva societat com a vehicle per pagar 4.000 euros mensuals a Díaz.
El mateix dia que s'ha fet públic el sumari d'aquest cas i amb el PNB i Junts demanant eleccions enguany, el president espanyol Pedro Sánchez ha anunciat que el govern de l'Estat iniciarà aquesta mateixa setmana els tràmits per presentar els pressupostos generals del 2027.
Ha fet l'anunci a Barcelona en la reunió anual del Cercle d'Economia. Sánchez ha afirmat que els nous comptes resoldran el finançament autonòmic. També que seran uns pressupostos socials per redistribuir la riquesa i que l'habitatge tindrà un pas prioritari. Davant la manca de suports per aprovar els pressupostos, Sánchez ha demanat generositat, responsabilitat y compromiso a las fuerzas políticas.
Yo pido un esfuerzo de generosidad y de responsabilidad y de compromiso con ese diálogo a las fuerzas parlamentarias, también independentistas catalanas y nacionalistas, tanto en Euskadi como en Cataluña, ¿no? Porque yo creo que el esfuerzo merece la pena.
En paral·lel, el Partit Popular ha anunciat noves citacions en la comissió d'investigació del cas Koldo en el Senat, entre les quals les del president de la Generalitat Catalana, Salvador Illa, i Leire Díaz, qui ja varen comparèixer a la Cambra Alta.
Sobre la proposta de Junts a Feijóo d'anar a Waterloo si vol el seu suport a una moció de censura contra Sánchez, el PP ha confirmat que Feijóo no viatjarà a Bèlgica. Alicia García es la portavoz de los populares del Senat.
Feijóo ha dicho que hará todo lo posible, y todo lo posible lo ha anunciado, es ofrecer decencia y elecciones. Los socios están ahí sujetando y sosteniendo un gobierno corrupto, el más corrupto de la democracia. Ellos sabrán qué tienen que hacer.
Més coses. El jutge Juan Carlos Peinado ha ajornat fins al pròxim dia 15 d'aquest mes la citació de Begoña Gómez. La vista prèvia al possible judici amb jurat s'havia de celebrar inicialment, recordem-ho, el dia 9. El magistrat ha acceptat el canvi de data a petició de l'advocat de la dona del president espanyol.
En aquesta audiència, el jutge d'instrucció decidirà si envia Gómez a judici per 4 delictes. Corrupció en els negocis, malversació, tràfic d'influències i apropiació indeguda. L'instructor recalca l'obligació d'assistir-hi de tots 3 investigats, la mateixa Begoña Gómez, la seva assessora Cristina Álvarez i l'empresari Juan Carlos Barrabés. A la resolució dictada aquest dimarts, Peinado reitera que han de comparèixer en persona i amb els seus lletrats. A més, llança un avís ben clar. Si no es presenten els jutjats, seran conduïts per la força pública.
El Partit Popular i Vox han assolit un acord a Castella i Lleó per investir Alfonso Fernández Mañueco, president de la Junta. El pacte inclou la prioritat nacional en els mateixos termes que Extremadura i a l'Aragó.
Vox comptarà amb la vicepresidència primera del nou executiu que ocuparà Carlos Pollán i que anirà associada a una de les tres conselleries que gestionarà la formació de Santiago Abascal.
Amb aquesta notícia de la crònica política estatal arribarem a les 2:30. Ja ho sabeu, és moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. L'Ajuntament de Palma ha tornat a licitar els serveis de les platges de Calestan, Ciutat Jardí. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. Ho ha fet per 107.000 euros després que el primer concurs quedés desert. Es tracta d'una explotació temporal fins al 2029. Com a novetat, es suprimeix el quiosc previst a Ciutat Jardí i els jocs d'aigua.
L'Ajuntament de Felanitx ha instal·lat uns 4.000 nous comptadors digitals per al subministrament d'aigua potable al municipi.
Això ha permès detectar nombroses fuites internes en habitatges que fins ara passaven desapercebudes. En alguns casos, hi ha usuaris que han rebut factures d'entre 2.000 i 3.000 euros.
Arriba la temporada del tondre, aquesta activitat d'esquilar els animals perquè no passin calor a l'estiu.
Enguany, amb la pujada sobtada de les altes temperatures, els ramaders ovins han avançat el tondre i el 15 de juny totes les ovolles ja haurien de ser toses.
Tot d'una, en parlem d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com es circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. Nelly García, bon dia.
Bon dia. En aquest moment trobem petites retencions i trànsit lent a la via de cintura en sentit aeroport, des de la sortida de Son Moix fins a l'enllaç en l'autopista d'Inca, a l'autopista d'Inca també en sentit Palma, l'enllaç a la via de cintura, i a l'autopista d'Andratx en sentit Palma, a l'altura de Bendinat, també tenim un poquet de trànsit lent. Això és tot per ara. Bon dia.
Gràcies, Nelly. En Facundo Tenagli, el control tècnic. Fem una aturada per a la publicitat i continuem.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3, tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars. A les portes de l'estiu, l'Ajuntament de Palma ha tornat a licitar els serveis de les platges de Calestància i Ciutat Jardí per 107.000 euros, després que el primer concurs quedés desert. Es tracta d'una explotació temporal fins a l'any 2029. Com a novetat, es suprimeix el quiosc previst a Ciutat Jardí i també els jocs d'aigua.
Així s'ha aprovat en la Junta de Govern de Cort, reunida aquest matí. La regidora portaveu Mercedes Celeste ha recordat que 5 platges urbanes municipals ja estaven licitades i que només quedaven aquestes dues. Com a novetat, Calestància i Ciutat Jardí es trauran a concurs de forma conjunta, en un únic lot.
També avui s'ha aprovat l'expedient per licitar les obres de rehabilitació de les cases de retiro ubicades al bosc de Bellver. La reforma començarà a finals d'enguany i costarà 1,8 milions d'euros provinents completament de l'impost de turisme sostenible.
Les obres constaran en rehabilitar les dues plantes de l'immoble de gran valor patrimonial i cultural. A l'exterior també s'habilitarà un aparcament i zones de trànsit per als vianants. Quan estiguin acabades, les cases del Retiro s'integraran en el futur bosc metropolità i en el jardí botànic que abastarà altres indrets de ciutat dins el gran projecte de la Falca Verda de l'Ajuntament. Escolta'm, Mercedes Celeste.
Amb això, l'Ajuntament dona una passa més cap a la recuperació i la posada en valor del patrimoni de la ciutat i una passa molt important cap a la creació d'aquest gran bosc metropolità, que és un dels projectes principals del nostre equip de govern.
D'altra banda, els hotelers de l'illa esperen una temporada amb bones xifres d'ocupació i amb una tendència a la desestacionalització similar al 2025, ho ha dit el conseller de Turisme just abans de la visita a l'hotel Samum de Palma en el marc de la ronda de contactes amb els hotelers de Mallorca.
Minuts abans de la reunió amb el director general de Samum i president de la Federació Hotelera de Mallorca, Javier Vic, el conseller Jaume Bausà ha assegurat que esperen continuar en la línia de més turistes en temporada mitja i baixa i manco durant els mesos de juliol i agost. També ha remarcat l'aposta del govern per la contenció turística.
Perquè que enguany tenim el tema de l'eclipse, que segurament a lo millor tindrà incidència en quant a aquesta pressió, veurem, però bueno, nosaltres continuar la feina que feim per l'allargament de la temporada i perquè la pressió en els mesos d'estiu doncs baixi, no?
A tot això, la presidenta del govern, Marga Proens, ha visitat avui la confraria de pescadors d'Alcúdia per conèixer de primera mà la realitat del sector pesquer alcudienc, que confia que l'executiu tregui aviat la línia d'ajuts fruit del conflicte a l'Orient Mitjà per tal de compensar la pujada de preu del gasoil.
La visita coincideix amb el desenvolupament de la campanya de la llagosta, una de les més importants de l'any per a la flota local. Segons ha explicat el president de la confraria d'Alcúdia, David Carci, la temporada està complint les expectatives previstes, tot i que no totes les embarcacions s'hi dediquen de manera exclusiva, venent la llagosta a 60 euros de mitjana al quilo.
Els temes de preus se mantenen bastant, se fan bons preus, i, bueno, temporada de llagosta, pues sí, la veritat que comença a arrencar i va bé, hi ha demanda, el que passa que enguany és que està un poc més fluixet que l'any passat. Però, bueno, no se deixa de demanda d'aquest producte de quilòmetre zero nostre.
Més qüestions. L'Ajuntament de Felanitx ha instal·lat uns 4.000 nous comptadors digitals per al subministrament d'aigua potable al municipi.
Això permet detectar nombroses fuites internes en habitatges que fins ara passaven desapercebudes. En alguns casos hi ha usuaris que han rebut factures d'entre 2.000 i 3.000 euros. L'Ajuntament aclareix que no s'ha pujat el preu de l'aigua, sinó que és una lectura més precisa del consum. L'objectiu és fomentar un ús més eficient i responsable de l'aigua.
2:37 per la mare de les xarxes socials, que són plenes de grups en què els ciutadans denuncien constantment robatoris a dins de cotxes i també amb motos sostretes.
Afecta especialment barris de la perifèria de Palma com Savileta, Son Rapinya, Son Oliva o Rafal Vell. Els veïnats que hi han viscut tota la vida noten com creix la inseguretat, sobretot de nit.
De dia no hi ha problema, no suele haver problemes. És per la noche. Por la noche es cuando la gente sale y hace de las suyas. Ahora si vas a las 11 de la noche, vas mirando para atrás a ver qué te puedes encontrar, porque no hay seguridad. Pero si no tiene la policía ni la Guardia Civil seguridad, ¿cómo la vamos a tener nosotros?
Les xarxes també serveixen per crear moviments veïnals que s'han unit i organitzat per fer patrulles i evitar que els delinqüents puguin actuar amb impunitat de manera repetida.
Mentrestant, a Felanitx, dos joves han estat sancionats amb 350 euros per destrossar mobiliari urbà de la Fira de Maig.
En unes imatges de la càmera de videovigilància del carrer Major es veu els joves colpejant els elements ornamentals de fusta durant la matinada del 4 de maig. Després d'analitzar-ne les imatges i d'obrir una investigació, la policia local va aconseguir identificar-ne els dos autors. Amb aquesta acció, la policia i l'Ajuntament han reiterat el seu compromís de perseguir els actes incívics que afecten el patrimoni comú.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Maria de la Salut és l'únic poble de Mallorca i de les Balears que conserva la figura del saig, un toc de trompeta que històricament s'utilitzava per anunciar els avisos oficials. Miquel Ferriol, pregoner del poble, reivindica aquesta tasca més aviat tradicional en un temps de xarxes socials.
Aquesta melodia avisa els veïnats de Maria que el saig ja arriba. Sona dues o tres vegades al mes. És l'únic poble de les Balears que ha conservat aquesta figura que anuncia els temes d'interès als veïns. Miquel Ferriol va començar en el càrrec durant la pandèmia i ha introduït algunes novetats.
Amb música enllaunada, en registre se crida per no repetir-la jo tantes de vegades, però també això me dona més facilitat de poder fer a més puestos.
Miquel Ferriol fa la volta amb un camionet de la brigada i surt l'hora baixa per aprofitar que la majoria dels veïnats ja són a casa. Assegura que les crides són més efectives que les xarxes socials.
no és el mateix que tu haguis de pitjar un enllaç perquè se t'obri una notícia, que et venguin de banca teva i a tota pastilla t'amollin aquesta informació. La gent t'agraeix, però per una altra part, és que no queda més remei que tu l'escoltin, a no ser que tanquin les finestres.
Una tasca que, diu, fa de manera altruista i amb vocació de servir el seu poble.
Mentrestant, a Palma, les associacions de veïns de Santa Catalina i Junquet han iniciat els tràmits per intervenir formalment en el procés d'adjudicació del pròxim mercat de Nadal de Safaixina, amb l'objectiu de conèixer els detalls de l'expedient i garantir que el procediment s'ajusti a dret.
L'entitat continua sense rebre resposta de l'Ajuntament a la sol·licitud d'informació presentada sobre l'adjudicació del mercat nadalenc l'any passat. A més, consideren que l'organització d'un esdeveniment d'aquestes característiques, que ocupa durant més de 2 mesos un espai públic, requereix més transparència i més explicacions de les que, segons diuen, han rebut els veïnats. A tot això, l'associació ha denunciat que les fonts del parc de Safaixina continuen sense funcionar des de la instal·lació de la pista de gel del Christmas Market del 2025.
I ho dèiem també en titulars, en l'arribada de la calor arriba la temporada del tondre, aquesta activitat d'esquilar els animals perquè no passin calor a l'estiu. Enguany, amb la pujada sobtada de les altes temperatures, els ramaders ovins han avançat el tondre i el dia 15 de juny totes les ovelles ja haurien de ser toses.
Aquesta acció, tot i ser necessària, suposa un repte pel sector oví perquè aquests darrers anys la demanda de la llana ha disminuït. Es tracta d'un material que, mentre que fa unes dècades donava beneficis, avui es pot considerar un residu i, per tant, una despesa. L'Associació de la Producció Agrària Ecològica ha fet un estudi sobre usos alternatius de la llana. Ens ho explica Miquel Serra, tècnic d'APAM.
La principal baula de la llana com a alternativa és el seu paper de fertilitzant. Sabem que la llana té molta matèria orgànica, la meitat de la llana és carbó, i també una part important és nitrogen, que és l'element més requerit per les plantes.
Serra també destaca els beneficis del tondre que pot dur a l'agricultura.
Dues aplicacions més, una seria posar-lo com encoixinat. Encoixinat és fer com un llit just davall l'arbre per ajudar a conservar la humitat que hi ha allà. I una altra també seria per evitar que cargolins, que pulgons, etc., pugin en els arbres, fent un anell de llana.
Serra també conclou que els canvis de consum afecten el sector ramader i agrari i que mantenir una xarxa de tots dos és essencial per l'aprofitament de recursos i per no dependre de les importacions de fora.
Mentrestant, a Calvià, l'Ajuntament ha posat en marxa una nova convocatòria d'ajudes de 70.000 euros per reactivar el sector agrícola i ramader.
L'objectiu és donar suport econòmic a un sector que afronta reptes com ara la reforma de la política agrària comunitària, el desenvolupament tecnològic i les creixents exigències mediambientals. Les sol·licituds es poden presentar fins al 27 de juny.
2:42, més qüestions. El mes de juny acaba el curs escolar, però també finalitzen activitats esportives i d'esbarjo com el programa Gent Gran de la Fundació Mallorca Integra, una iniciativa que reuneix una quarantena d'usuaris per practicar esport a l'aire lliure a l'hora que socialitzen.
Avui fan un circuit, és el darrer d'aquest curs, i en gaudeixen molt perquè després de l'esport hi ha berenar i tindran temps per fer la xerradeta.
Vivo sola y quiero salir y hablar con la gente y relacionarme con la gente.
Parte de la gimnasia eso, que venimos, hablamos de nuestras cosas, después un grupito nos vamos a tomar nuestro café y muy bien.
Como todas tenemos el mismo tema de conversación, porque todas sabemos las enfermedades y las medicinas que nos tomamos, pues es muy agradable. Piensas que, bueno, yo estoy mala, pero hay quien está peor que yo y eso me consuela.
Dues vegades per setmana, a parts dels barris de Son Cladera, Camp Estilles, Savileta i Espilerí, la Fundació té engegats programes d'exercicis que, durant una hora, adapten la pràctica esportiva a les possibilitats físiques de cadascú. Escoltem Àngels Canals, tècnica esportiva de la Fundació.
Són exercicis de força, d'equilibri, de mobilitat. També fem exercicis perquè elles puguin riure.
De fet, alguns usuaris afirmen que l'esport sempre ha estat essencial.
Para nuestra edad hacer una gimnasia que yo creo a mí me ha ido estupendo, me ha cambiado la vida, la verdad.
Aunque no le diga, ah, yo no soy de gimnasia, bueno, pero eres de hablar y nos cuentas y nos comentamos la película del día anterior y nos comentamos la moda y nos comentamos de cualquier tema.
Si ven, ay, me fa presa d'arreglar per poder venir, sin embargo, no, perquè són meves companyeres i perquè són àngels i tot això, i la veritat, pues, m'agrada molt.
Aquest projecte té beneficis psicològics, físics, emocionals i socials, ja que fa que l'esport esdevingui un punt de trobada perquè les persones es coneguin i així ajudar-les a fugir de la solitud no desitjada.
Amb aquest apunt arribarem a les 2:45. Continua la informació aquí a Beta Ràdio amb els esports.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. Informatiu migdia. Esports.
Toni Fuster, bon dia de nou.
Bon dia.
Avui protagonisme especial per la portera del Barça i de la selecció espanyola, Catacoll, que divendres defensarà la porteria en el partit de classificació pel Mundial contra Anglaterra.
Cata Coll, la portera nascuda a Porto, el vol acabar de rodonir. Una temporada perfecta, de 10. I això es pot produir si Espanya divendres guanya per 2 gols de diferència a la selecció d'Anglaterra en el partit que disputarà l'estadi de Somos. Cata Coll, avui ha estat la gran protagonista al programa Esport 3 d'IB3 Ràdio i diu que serà un partit especial.
Serà un partit molt especial, com dius, totes les meves famílies molt, molt mallorquinistes, de petita també venien a escala del Mallorca, volen Mallorca, amb moltes ganes. Al final també juntar tota la família, tios, cosins, de tot, perquè vinguin a veure-me, pues, és una cosa molt especial. Jugar a la porteria on juga Leo Román, per exemple, pues, encara més, i bueno, ojalà, pues, fallem un bon partit i els poden donar la victòria.
Pel que fa al partit contra Anglaterra, aquesta colla està convençuda que es pot remuntar.
Bueno, són partits que se resumeixen en detalls, i crec que han de fer el nostre partit divendres. Jugant el nostre partit, ficar un gol i deixar la porteria a zero, se pot guanyar. I sabem el que és Anglaterra, però sabem el que és Espanya i sabem la capacitat que té per remuntar aquest tipus de partits, i jo crec que estic convençuda que així serà.
I per acabar, també volem escoltar la portera que parla de la Lliga Espanyola, en què hi ha molt que millorar.
La Lliga Espanyola no és la millor lliga del món, i això ho sap tothom, és la realitat, i no passaràs de mentir-ho, que tenia que fer més feina, però crec que som les espanyoles, crec que tenim un talent diferent a les altres i que tenia que escapar el talent perquè no el cuides bé, pues no és guapo, no? I ens agradaria que se cuidés millor, que hi hagués menys equips perquè fos més competitiu. Crec que tenim un exemple que seria anglesa i crec que hem de cuidar aquest exemple per poder arribar allà. I com dic, que seguint de fora, quan seguint d'aquí, se vulgui quedar i vulgui jugar en aquesta lliga, però òbviament ara la realitat és una altra i és que hi ha una lliga que és millor aquesta.
Divendres a les 9 del vespre a l'estadi de Somos serà el moment de la veritat i ho podreu viure en directe per IB3 Ràdio a partir de les 7:30 en una edició especial d'Esport 3 en Joc amb la narració de Marta Sampas i el micròfon sense fil de Raúl Lebrón.
A més de la selecció espanyola femenina, demà el protagonisme serà per l'equip masculí que jugarà el penúltim partit amistós contra l'Iraq abans del Mundial.
La selecció espanyola masculina que dirigeix Luis de la Fuente última la seva preparació a la Rozan en vista el seu debut mundialista. Espanya s'enfrontarà demà a l'Iraq a l'estadi Riazor a la Corunya abans de posar-lo cap a Mèxic on jugarà dia 9 a Puebla contra Perú, el darrer amistós. El porter del Mallorca, Leo Román, no viatjarà ni a Mèxic ni als Estats Units, però sí que podria debutar demà com a internacional absolut en la selecció. Sentim a la selecció espanyola Luis de la Fuente.
De igual manera que decía anteriormente, que tenemos total garantía de los tres porteros que tendrán que viajar con nosotros a Estados Unidos, pues tenemos total y absoluta confianza y total garantía de estos tres. Veremos mañana quién tiene que jugar y si durante el partido creemos oportuno que hay que hacer cambios, pero eso también lo va a dictar mucho la situación del juego. Seguro que no van a jugar todos, pero aprovecho esta oportunidad para primero darles las gracias por todo el trabajo que han hecho, cómo se han integrado en el grupo, son unos más.
De la Fuente diu que és el Mundial amb més seleccions favorites.
Es un Mundial histórico porque es el Mundial en el que más selecciones con posibilidades reales de ganar el Mundial hay. ¿Cuáles? Pues hacemos la quiniela de Alemania, Inglaterra, Portugal, Francia, Países Bajos, Argentina, Brasil, Senegal, Marruecos, España. ¿Alguna más? No quiero decir, se ha dejado a...
A banda de la selecció espanyola, l'astre argentí Leo Messi ha estat guardonat amb el Premi Princesa d'Astúries dels Esports 2026. Així ho ha decidit el jurat, presidit per Teresa Perales. Messi rebrà el premi el 24 d'octubre al Teatre Campo Amor d'Oviedo.
En el Reial Mallorca, pendent del futur de jugadors com Morici i Mafeo.
El defensa Mafeo català acaba contracte l'any que ve i podria ser un altre que abandoni el club. Aquí, com l'Olympiacos, han demanat pel lateral, segons apunten diversos mitjans des de Grècia. El València també podria ser un altre dels equips que interessa fer-se amb el de Sant Joan d'Espí. Per altra banda, Vedat Morici podria tenir les hores comptades en el club vermell després de l'interès que ha mostrat el candidat a la presidència del Fenerbahçe, Aziz Yildirim. Aquest cap de setmana hi haurà les eleccions i podrien sortir de dubtes. El club turc podria oferir uns 20 milions d'euros al Mallorca pel traspàs del davanter kosovà. I qui torna és Dani Luna després de finalitzar la sessió en l'Osca, aquí que ha davallat a Primera Federació. El migcampista té contracte amb el Mallorca fins al 2028.
I davallar amb categories perquè a la fase d'ascens a la segona federació la penya esportiva agafa avantatge amb el 2-1 de l'anada contra el Manacor.
Un resultat que deixa ben oberta la tornada aquest diumenge a partir de les 12 en a Capellera. Els de Santa Eulàlia volen continuar fent passes per tornar a segona federació. Avui protagonisme per Ramiro González, entrenador de la penya esportiva, a banda del partit. Víctor Sancho, bon dia.
El tècnic d'origen burgalès però criat a Alacant va arribar a la penya el passat mes d'abril, però diu que no ha estat fins al playoff que ha conegut realment el nivell del seu equip.
No he conocido real a mi equipo hasta que no hemos llegado al playoff. ¿Por qué? Porque la situación que llegamos era muy cómodo. Entonces, el no perder ese tercer puesto, pues yo tenía, no dudas, ¿no? Pero no reconocía todavía el equipo. Y en la primera eliminatoria, pues vimos a un equipo que, lo que hablo, nos defienden grandes jugadores, son jugadores comprometidos, con un nivel alto, sin faltar el respeto a nadie, pero lo que comenté, ¿no? Me quedo con los míos. O sea, tenemos una plantilla buenísima con jugadores de un nivel muy alto y lo que se ha dado a conocer en el play-off, a día de hoy en las dos eliminatorias hemos sido muy superiores en las dos.
La penya esportiva no ha perdut aquesta temporada contra el Manacor. Empat i victòria en lliga regular i victòria en l'anada per 2-1.
Eso queda muy lejos, eso no nos puede dar esa tranquilidad. Así que es verdad que a lo mejor mentalmente ellos todavía no le han ganado a la peña. Entonces puede ser un hándicap para ellos, pero vamos, no lo creo porque la liga que ha hecho el Manacor ha competido contra grandes equipos y ha estado muy cerca de campeonar, ¿no?
A la penya li val un empat o victòria diumenge en a Capellera per ascendir. Una victòria per la mínima al final de la pròrroga donaria el pas a la final nacional als mallorquins.
Per la mare de futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal no vol fallar demà contra el Manzanares al Palau d'Esports de Son Moix.
El conjunt que entrena Antonio Vadillo vol seguir viu el play-off pel títol. Demà han de guanyar sí o sí el conjunt manxec si volen estar a les semifinals en un tercer i decisiu partit que començarà a les 7:30 del capvespre i que podreu seguir en directe al programa Esport 3 d'aquí, d'IB3 Ràdio.
En bàsquet han començat els play-off pel títol a l'ACB.
I primera sorpresa en la derrota del Reial Madrid per 97-98 contra la Laguna Tenerife. El base menorquí Sergi Llull va jugar 6 minuts però no va notar cap punt. Més plàcid està sent el camí del Barça pel play-off que ahir va derrotar l'UCAM Múrcia per 68-91. Victòria plàcida del conjunt blaugrana sustentada sobretot en un gran segon quart i en l'actuació destacada de Darío Brizuela, màxim anotador del partit amb 18 punts. Demà al Palau afronten el primer matchball per segellar el seu par a semifinals. I per avui a les 7, València-Bilbao bàsquet i a les 9 del vespre, Vitòria-Bascònia-Juventut. A banda dels play-off, el mallorquins Adrián Torres, Àlex Huguet i Michel Enabuele han estat convocats per preparar l'Eurobàsquet sub-20 entre l'11 i el 19 de juliol a Juliana, Eslovènia. I també es suma el menorquí Àlex Blanco. El combinat espanyol es situa al grup C, juntament en Bèlgica, Croàcia i Grècia. Espanya debutarà el 11 del mes que ve a la 1:30 del migdia contra Bèlgica.
El Giro d'Itàlia femení, Toni, avui arriba l'alta muntanya.
Avui, cinquena etapa del Giro. Arriben les Dolomites, etapa de muntanya de 146 quilòmetres, ben exigent després de la cronoescalada d'ahir, en què es va imposar Anna van der Breggen, que va volar la pujada al Nevegal. Van der Breggen, la nova Maglia Rosa, Mavi Garcia va acabar ahir a la 23a posició i és de novena a la general a 3 minuts i 53 segons de la líder. Marina Garau ocupa el lloc 91 a la general a més de 15 minuts de Van der Breggen.
I per acabar, el tennis espanyol ha quedat sense representació a Roland Garros.
Rafa Jodar va quedar eliminat en 3 sets davant Alexander Zverev, 7-6, 6-1 i 6-3.
Gràcies, Toni. Arribem així a les 2 i 55 minuts al darrer tram de l'informatiu. Ja sabeu, és per la cultura abans, però una petita pausa.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. ¡Vamos! ¡Que te consiguen crédito! En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Quisiera dedicarte todo el tiempo que me queda en esta vida.
Normalment celebrem els aniversaris amb una festa, bufant una espelma, fins i tot podem anar de viatge, però Lorenzo Santamaría va trobar que la millor manera de commemorar els seus primers 80 anys seria un concert a l'Auditorium de Palma i aprofitar, Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
Per enregistrar el seu primer disc en directe, editat per Blau i a la venda a partir d'avui mateix.
Sí, hem dit que Santamaría ho va pensar tot, però potser seria millor dir que va ser pràcticament el destí el que va fer que tot anés rodat d'aquesta manera, perquè tot va començar amb la data triada pel concert de l'Auditorium.
I jo vaig dir, coño, però si aquest dia és el dia del meu aniversari. Però ell no ho sabia, o sigui, va ser una casualitat. I quan vàrem veure això, que aquesta data era el meu aniversari i a l'Auditorium, llavors va ser quan vàrem pensar que sí, que era ideal, però era gravar. De fet, també ho va gravar IB3.
Tornaré, ho promet, que hi tornaré.
Parlem de 22 cançons en format CD i 12 en vinil, un treball amb tota la força, amb tota la veritat d'un directe on ha recordat el cantant, la veu va estar a punt de fallar-li presa de l'emoció en aquesta Coses d'escamp.
Aquesta cançó, que sempre em fa plorar, que sóc un pardal perquè sempre ploro amb aquesta cançó, això va ser fotut, eh? Però va quedar bastant bé. Vull dir, dintre d'aquesta imperfecció que hi ha del directe, va quedar bastant bé perquè hi ha tot el meu cor i l'ànima.
I aquest dia, aquest 21 de febrer, a banda dels 80 anys, Santamaría celebrava també la fi de la gira de mig segle d'una de les seves cançons més exitoses, aquest Para que no me olvides. Amb més de 60 anys de carrera, aquest artista, que en paraules seves ha tocat a totes les discoteques de Mallorca d'un temps, gira la vista enrere amb la tranquil·litat de la feina ben feta i amb tan sols una recança, no haver fet més temes en català.
Això és una cosa que la tenc un poquet m'emprenya, no? I quan veig en Tomeu Penya, que té aquest èxit brutal en cançons que ell fa i cançons d'aquí, nostres i tal, hòstia, no és que m'emprenyi, al revés, l'admira. Però a mi m'agradaria també tenir discos contínuament en català. No sé, és una cosa que m'agradaria fer. Però a lo millor ho faré, ja ho veurem.
De fet, ja està pensant en un recull de grans èxits d'en Tomeu, d'en Lluís Llach o de Maria del Mar Bonet, però mentre això es concreta, en allò que fa feina és en una sèrie, un biòpic sobre la seva vida i carrera musical, per la qual, per cert, està cercant protagonista i que espera que sigui una realitat enguany.
Vaig mirant el meu voltant. Moltes direccions, cap destí. Crec que tots
Ja arribem a les 3 a més música, la de Suc i Sopes, que divendres presenten el seu nou disc, L'home és clar és Sant Bull, al Teatre del Casino 17 de gener de Ciutadella.
És el tercer treball discogràfic d'aquesta banda que va començar fent versions entre amics i que els ha duit a consolidar un so propi, fresc i d'essència menorquina. La cita, com dèiem, divendres a partir de les 9 i l'obertura de portes mitja hora abans. Tot molt més clar. No em van explicar 100% i vaig descobrir-te així com va. I ara ho comença a quedar. Vaig fent el que puc i no estic obligada més. No tens les instruccions de joc, però una brillanta.
Arribem a les 3 i és moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dimecres 3 de juny. Melià segueix les passes d'una altra de les grans cadenes mallorquines, Iberostar, i anuncia que deixa d'operar i comercialitzar immediatament una quinzena d'hotels a Cuba. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. Segons la companyia, la decisió s'ha pres a conseqüència del bloqueig econòmic imposat per l'administració dels Estats Units. L'hotelera assegura, però, que la mesura té un impacte limitat, ja que la gran majoria d'aquests 15 establiments ja estaven tancats i sense activitat. Aquí, a les Balears, el govern ha rebut aquesta notícia amb preocupació i ofereix tota la col·laboració a les empreses de les illes que ho necessitin. És el conseller de Turisme, Jaume Bauçà.
Màxima predisposició ajudant el que puguem, no? Ara, tot i és cert que és un tema, que és un tema empresarial que nosaltres des d'aquí veiem en preocupació i esperem que se pugui solventar el més ràpidament possible per les empreses nostres i, sobretot, primer de tot, pels cubans, per la gent d'allà, no?
L'Ajuntament de Palma defensa els passos fets per desallotjar l'antiga presó.
Després que el Bisbat de Mallorca ha demanat un desallotjament esglaonat i en grups petits, Cort ha apostat per fer-lo de manera global i forçosa. El consistori calcula que encara hi resideixen de més 80 persones. Escoltàvem primer el bisbe Sebastià Taltavull i després Mercès Celeste, regidora portaveu de l'Ajuntament.
Nosaltres estem disposats a acollir-los en petits grups, col·loquen-los en els espais que tenim, que són un quants, que estan plens, però que mirarem de resituar les persones per acollir-nos-los acollint a poc a poc. De moment, no se mos ha facilitat cap ningú per acollir. Jo sí que ho he rebut a nivell personal. He rebut algun d'ells que m'han dit que vol ser acollit i serà acollit.
Aquesta situació s'ha de posar un límit, i el límit se va posar quan ja s'havien acabat totes les vies administratives. Per tant, en aquest moment ja tenim un auto judicial que mos diu desallotjau i, per tant, hem de passar a executar-ho.
A Eivissa, els socialistes denuncien la paralització de les obres del centre de baixa exigència d'Esgorg des de fa mig any.
De fet, diuen que fa un any es va anunciar l'inici de la construcció d'aquest equipament que permetrà atendre 70 persones en situació d'exclusió. Però, des de Nadal passat, les feines estan completament aturades sense que s'hagi donat cap explicació. Acusen el PP de desídia.
Pedro Sánchez anuncia que el govern de l'Estat iniciarà aquesta mateixa setmana els tràmits per presentar els pressupostos generals del 2027.
Un anunci des de Barcelona que arriba enmig de la tempesta judicial que l'envolta, amb el PP cercant suports per presentar una moció de censura i amb les peticions de PNB i Junts perquè convoqui eleccions enguany. Conscient de la manca de suports al Congrés, Sánchez ha demanat generositat, responsabilidad y compromís a les forces polítiques.
Yo pido un esfuerzo de generosidad y de responsabilidad y de compromiso con ese diálogo a las fuerzas parlamentarias, también independentistas catalanas y nacionalistas, tanto en Euskadi como en Cataluña, ¿no? Porque yo creo que el esfuerzo merece la pena.
El PP, per part seva, manté que està disposat a presentar una moció de censura instrumental i que Junts i el PNB són els que tenen el dilema.
Sánchez ha fet l'anunci el mateix dia que hem conegut més detalls sobre el cas Leire Díez.
La Guàrdia Civil situa Cerdán i Leire Díez com a líders d'una trama per protegir els interessos de Pedro Sánchez i del PSOE. L'informe de Luco diu que Cerdán hauria posat l'estructura del partit a disposició de la presumpta trama. L'objectiu, segons el sumari, seria desestabilitzar determinades causes judicials.
3 i 4 minuts, posem punt final a l'informatiu. Més notícies al butlletí de les 4. Ara vos deixem en Tenton.
Més informació a ib3noticies.com.